Ràdio Ciutat de Tarragona. Programa especial.
Bon dia, són les 12 en punt del migdia. Estem aquí per informar d'aquesta compareixença de 15 minuts del vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Oriol Junqueras, acompanyat de Jordi Turull, conseller de la Presidència i portaveu del Govern, i també Raül Romeva, conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència. Una darrera hora, efectivament, referent al referèndum d'aquest diumenge 1 d'octubre. Marina Pérez, què ha de passar en aquesta compareixença?
Molt bon dia, Sílvia. Doncs mira, la compareixença tindrà lloc a l'International Press and Broadcasting Center, situat a l'Avinguda Diagonal de Barcelona, i el motiu principal és explicar tot el dispositiu preparat per la celebració del referèndum de l'1 d'octubre, del qual encara es coneix poca cosa, però recordem que durant aquesta setmana i la setmana passada s'han anat incautant urnes en diferents ajuntaments de Catalunya, també s'han incautat paperetes i, a més, s'ha enviat un ampli dispositiu de policia a tota Catalunya per poder evitar que aquest referèndum es faci.
Per tant, amb aquesta compareixença per part, com dèiem, del vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Oriol Junqueras, d'aquí uns minuts, queda clar que el referèndum es manté en peu, continua tot, i els darrers incautaments per part de la Guàrdia Civil, Policia Nacional, com dèiem, ahir concretament a Igualada, de més de 2 milions de paperetes, diverses urnes que també la Guàrdia Civil està custodiant, Guàrdia Urbana, perdó, pel tema de les eleccions normals i habituals que es fan a tot Catalunya. Per tant, tot continua en peu, el govern català es manté ferm en aquest 1 d'octubre que es podrà votar.
Sí, de fet, el president de Catalunya, Carles Puigdemont, en les seves últimes compareixences ha assegurat per activa i per passiva que el referèndum es tirarà endavant de la manera que sigui possible i així com sigui possible. I també nosaltres hem pogut saber que hi ha gent a qui sí li ha arribat la notificació per estar en meses electorals. Això vol dir que tot va endavant, tot i aquestes incautacions i tot el que s'ha anat produint arreu d'aquests dies, que ara en farem un breu repàs. Tot i això, no sabem tots els detalls exactes perquè s'ha mantingut en molt secret per poder evitar que s'impedeixi del tot, i suposo que ara és el que vol explicar el vicepresident Oriol Junqueras i el Raül Romeva.
De fet, ahir Carles Puigdemont publicava al seu Twitter un tuit on ensenyava un vídeo d'una gran impremta imprimint aquestes paperetes que a poc a poc sembla que la Policia Nacional, Guàrdia Civil, està decomissant, però sembla que la maquinària per part del govern continua funcionant. Sembla, doncs, que hi haurà paperetes, hi haurà urnes i tot estarà preparat perquè la població catalana pugui votar sí o no en aquesta independència de Catalunya. Els fets, podríem dir, Marina, que van començar l'11 de setembre, evidentment Diada de Catalunya, una diada especial, important, perquè marca un abans i un després d'aquest 1 d'octubre, on milers de persones, de forma civilitzada, de manera molt familiar, van sortir als carrers de Barcelona, de Catalunya, per dir volem aquesta diada, volem el referèndum, d'on volem votar.
Sí, va començar l'11 de setembre, com ja va sent habitual des del 2012, va ser una diada de Catalunya multitudinària, amb activitats arreu de Catalunya, però el gruix de la gent es va centrar a Barcelona, on es va fer una gran creu que tenia diferents significats, com el de positiu, el de sumar, el de votarem, i va ser un èxit total un altre any.
11 de setembre, com dèiem, tret de sortida. A partir d'aquí, evidentment, comença a haver un cara i creu entre el govern català i també el govern espanyol. Mentre Carles Puigdemont, al capdavant de tot, anuncia que es farà el referèndum, d'altra banda, el govern espanyol, liderat per Mariano Rajoy, diu que no, que tot es farà tot el possible per impedir aquest referèndum il·legal. 20 de setembre, una data clau, Marina, perquè la gent de manera espontània surt al carrer per diversos motius.
20 de setembre, data que tothom recordarà durant molt de temps. Milers i milers de persones van sortir als carrers de Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, d'arreu de Catalunya. En primer lloc, per la imputació de 800 alcaldes per desobediència, prevaricació i malversació de fons públics. Eren tots aquells alcaldes que havien assegurat que als seus municipis es faria el referèndum i que obririen els col·legis electorals perquè es pogués fer. I també surt la gent per la detenció de 14 alts càrrecs catalans, conselleries de governació, treball, economia i exteriors, entre d'altres. Aquesta detenció va fer que la gent reaccionés i decideix sortir al carrer de forma pacífica, concentrant-se sobretot a Barcelona, on fins i tot artistes com Gossos van actuar. I amb aquestes detencions, les persones detingudes van haver de declarar i algunes no van sortir fins al dia següent de les dependències policials.
Recordem fins i tot que alguns partits polítics com Podemos declaren aquestes detencions als 14 alts càrrecs de conselleries de governació, treball, economia i exteriors, entre d'altres, doncs qualifiquen que són presos polítics, no? Es parla ja d'una presència molt franquista d'aquestes detencions de guàrdia civil i policia que es presenta a partits polítics pro independència com és la CUP, sense cap ordre judicial, i per tant sembla que per part del govern anuncien una provocació per tal, no, que tot sigui més complicat. Si et sembla, podem escoltar justament el que deia Mariano Rajoy, president del govern, respecte a què dèiem, no, aquest 8 de setembre, on el govern espanyol es posiciona clarament dient que no es podrà votar i que aquest referèndum és completament il·legal.
Me refiero a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a la fiscalía, a los jueces y a los tribunales. Todos debemos reconocer su labor. Están defendiendo los derechos de todos los españoles, incluidos los catalanes, frente a quienes quieren liquidarlos. Protegen la libertad de los ciudadanos y velan por el respeto a las leyes como mejor garantía de la convivencia entre españoles. Las leyes no son una imposición arbitraria de un poder ajeno a la gente, en absoluto. Las leyes son el instrumento que nos hemos dado para convivir en libertad y para administrar nuestras discrepancias de manera pacífica y justa. Por eso, nadie puede pretender situarse por encima de ellas.
I mentre hi havia aquesta compareixença de Rajoy, perdoneu, moltes persones d'arreu d'Espanya, a les Illes Balears, a Madrid, a Andalusia, també es concentraven per donar suport a Catalunya i per defensar el que ells anomenaven la democràcia, perquè condemnaven totalment les actuacions del govern espanyol cap a Catalunya i tot el desplegament policial.
Si fa un moment escoltava Mariano Rajoy, que deia que aquest referèndum era il·legal i que pararia els peus al govern català per celebrar aquesta festa l'1 d'octubre, automàticament Carles Puigdemont, que sempre ha tingut resposta per tot el que ha dictaminat el govern, també compareixia davant els mitjans de comunicació. Recordem que Carles Puigdemont, des del primer dia fins a dia d'avui, ha certificat que es farà el referèndum, que el poble català no pateixi, que hi ha urnes, que hi ha paperetes i que es podrà votar. Així ho deia en aquestes declaracions.
En tot cas, els ciutadans estem convocats el dia 1 d'octubre per defensar la democràcia enfront d'un règim repressiu i intimidatori, i hem de donar una resposta massiva i cívica. Ens hem de preparar per defensar la democràcia i per defensar Catalunya amb les úniques armes que tenim: la resposta ciutadana i l'actitud pacífica i civilitzada que ens ha caracteritzat en aquest procés.
En aquests moments ja hi ha soroll a la sala de premsa d'on han de sortir Oriol Junqueras, Raül Romeva. Suposem que deu quedar molt poc perquè surtin a explicar com
sí,
anirà.
Sí, sembla...
sí, ara ja escoltem.
Escoltem. Comencem? Ja la veu. Oriol Junqueras compareix amb Jordi Turull i també, recordem, sí? Raül Romeva.
Bé, moltes gràcies per ser aquí. Hem cregut oportú en aquest darrer dia de campanya, en el vicepresident, el conseller Romeva i un servidor, doncs, compareixen en nom del govern per fer una valoració del que han estat aquests dies d'ençà la convocatòria, d'ençà el decret de convocatòria el passat 6 de setembre, i també, doncs, per donar-los i aportar-los algunes dades, doncs, de cara a diumenge, el dia de la votació del referèndum. El format que farem, jo els hi faré una explicació i una valoració en català, després el conseller Romeva ho farà en anglès per la premsa internacional i claurà en castellà el vicepresident, doncs, per dirigir-se també a tota la premsa i a tots els mitjans que venen de l'Estat. A partir d'aquí ens posarem a la seva disposició per les preguntes que estimin oportunes. En primer lloc, dir en nom del govern un enorme, un infinit agraïment als ciutadans de Catalunya, absolutament a tots els que estan a favor del referèndum, els que no hi estan a favor, els que estan a favor de la independència de Catalunya, els que estan en contra de la independència de Catalunya, per l'actitud que han mostrat aquests dies i que s'ha demostrat, doncs, malgrat molts dels embats que hi han hagut, malgrat moltes provocacions, doncs s'ha demostrat que el valor més important que té aquest país, que és la seva cohesió social, que és la seva convivència, havia passat i ha passat de nou totes les proves d'estrès i que, per tant, l'actitud de tots els ciutadans ha estat absolutament exemplar. De tots, insisteixo, de tots. També d'una manera especial en aquells que hi han hagut o que han protagonitzat, doncs, grandíssimes mobilitzacions, que s'han implicat al màxim, doncs, en el que és el seu posicionament pel que fa al que s'ha de decidir diumenge a favor de la independència o en contra de la independència. I dic de manera especial perquè sí que ells, de manera molt directa, doncs han vist com en alguns casos han estat atacats drets fonamentals, com el de la llibertat d'expressió, com el de dret de reunió, com el dret, doncs, a la inviolabilitat del correu postal, etc, etc. S'han vist, doncs, i ho han hagut de fer amb unes condicions, doncs, que molts es pensaven que no coneixerien mai. Però tot i així, l'actitud ha estat absolutament cívica, ha estat absolutament pacífica, cosa que ha demostrat un cop més que no està renyit el fet d'expressar de manera absolutament determinada les teves conviccions i opinions amb el fet de fer-ho de manera pacífica i de manera absolutament que garanteixi la convivència de tothom. També des del govern, doncs, expressar el nostre absolut rebuig per com el govern del Partit Popular, doncs, ha actuat de manera desproporcionada, com deia, atacant drets fonamentals de moltes persones, de molts ciutadans, i no obstant això, doncs, ja hem vist que la resposta per part del govern ha estat a cada problema una solució. Això és el que ens ha mogut perquè els ciutadans puguin votar diumenge, i per part dels ciutadans a cada acte de repressió, doncs, una resposta democràtica. Dit això, fet aquest agraïment, fet aquest reconeixement, els hi passo a donar una sèrie de dades de cara a diumenge. Diumenge es votarà, i diumenge es votarà, i la gent ho podrà fer de 9 del matí fins a 8 del vespre. Hi han cridats a votar un total de 5.343.358 catalans que tenen aquest dret de vot i que ells lliurement decidiran si voten, si no voten, i si voten en un sentit o voten en l'altre. Pel que fa a col·legis electorals, punts de col·legis per poder votar arreu del territori, al final seran 2.315 col·legis electorals per tot el territori. En aquest sentit, la ciutat de Barcelona 207, el que seguiria la vegueria de Barcelona sense comptar la ciutat de Barcelona serien 824, les comarques centrals 287, Tarragona 218, Lleida 203, Terres de l'Ebre 99, Girona 384 i Pirineu Aran a 93. També dir-los que pel que fa a les persones que garantiran, doncs, que tot funcioni absolutament amb normalitat, que tothom rebi l'assistència que ha de rebre davant de qualsevol dubte, qualsevol dificultat, doncs hi haurà en total entre el que serien els responsables de l'administració, els coordinadors locals o de barri o els comarcals o de districte de Barcelona i a nivell de vegueria, un total de 7.235 persones implicades, que des d'aquí els hi agraïm. Saben vostès que va haver-hi gairebé fins a 50.000 persones que es van oferir per col·laborar, els hi agraïm moltíssim. Els que els demanem a totes les persones, doncs, que no se'ls hi ha encarregat una tasca concreta, doncs, és que en el propi col·legi electoral que els hi pertoqui s'ofereixin, doncs, per ajudar, per col·laborar, però que en tot cas serà el responsable de l'administració que és el que decidirà si convé algun ajut o algun reforç més. A part d'aquí, vostès saben que hi ha un total de 6.249 meses en aquests 2.315 col·legis electorals i que, per tant, a cada mesa, doncs, hi haurà les persones que realment són les que atendran a tota aquella gent que anirà a votar, que són les tres persones per meses. També dir-los, ja per anar finalitzant aquesta exposició de dades, que també durant tota la jornada de diumenge el síndic de Greuges i acompanyat per diversos ombudsman internacionals doncs estarà tota la jornada observant i seguint molt de prop el procés electoral i sobretot el respecte als drets fonamentals dels ciutadans. I finalment dir-los i fer una crida a tothom, que tothom estigui tranquil, que diumenge tothom que vulgui votar podrà votar, que han de ser respectades absolutament totes les opinions, com no es pot ser de cap altra manera, el que hi vulgui anar, el que no hi vulgui anar, el que voti en un sentit, el que voti en un altre sentit, i que tothom se senti lliure de les seves conviccions i no per ordre de ningú vol dir de ningú, el fet de que s'hi decideix anar-hi i el sentit de vot que hi dona. I res més, si em permeten, doncs, parafrasejant el president Macià, doncs de cara a diumenge, cadascú al seu lloc i Catalunya al cor de tots. I ara li passo la paraula al conseller Romeva. Conseller.
Hem escoltat a Jordi Turull, conseller. Exactament ho ha fet en català, el conseller de la presidència, i ara és el torn de paraula de Raül Romeva, conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència.
Specific details provided by the conseller Turull regarding the organization of the referendum, maybe it's time also to remind some of the basic aspects that have to do with the context.
Cal moment també de recordar alguns aspectes relacionats amb el context d'aquest referèndum. Ens hem de recordar primer que això no va d'independència, va de democràcia. El referèndum és la manera de saber quanta gent està a favor i en contra d'aquest procés polític. És l'única manera que nosaltres coneixem i crec que és el que podem veure també a tot arreu del món, és l'única manera que s'ha aprovat en els darrers 25 anys, on més de 53 referèndums d'autodeterminació s'han proclamat. Per tant, és una eina, és un instrument democràtic. Afortunadament, és la manera que permet a tothom expressar-se en el sentit que ho consideri cadascú. Aquest és el primer aspecte. El segon aspecte, que s'ha repetit molt aquests darrers dies, no és una consulta il·legal. El referèndum no és il·legal, no és un delicte, no és un crim. I això és important perquè, d'acord, la Constitució, diuen alguns, però la Constitució no prohibeix el referèndum. La Constitució permet que es tingui el referèndum, que es pregunti a la gent quin volen que sigui el seu futur i el seu destí. Per això no pot ser considerat anticonstitucional. L'únic requisit que és necessari per tal que això existeixi és la voluntat política del govern espanyol perquè accedeixin a aquest referèndum, i nosaltres ho hem intentat diverses vegades. Constantment hem demanat al govern espanyol que segués a una taula i que negociés les condicions d'un referèndum, però a banda d'això no és un crim. D'acord amb la modificació del Codi Penal de 2005, tenir un referèndum no està contemplat com un delicte, no pot ser tractat per tant com a tal i no es pot donar una resposta com si fos un delicte. Per això nosaltres insistim en que aquesta resposta repressora per part de l'Estat i concretament per part del govern i de les seves institucions en contra d'una cosa que no és un delicte és una preocupació, no només per nosaltres sinó per tota la Unió Europea. Com ja estem veient, si seguim les diferents respostes que estem rebent i les diferents posicions que estan adoptant els actors internacionals que s'estan pronunciant. Tercer, això també és una oportunitat per Catalunya, per l'Estat i per Europa, també per Europa, perquè estem en una situació on resulta que hi ha dos projectes aspectes que estan en confrontació. Un és la democràcia. Què vol dir? Doncs escoltem, doncs procedim i fem com digui la gent, com la gent es pronunciï. Per l'altra banda, tenim una negació de la realitat i tenim una negació de la voluntat dels ciutadans. Recordo que segons totes les enquestes, el 80% dels catalans, independentment de si estan en contra o a favor de la independència, tots consideren que aquesta votació és la manera d'expressar-se. Per tant, repeteixo, no es tracta d'independència, es tracta de democràcia. I un altre aspecte que també considero que és molt important. Nosaltres estem absolutament disposats a negociar quan l'Estat espanyol ho vulgui fer. Ho hem intentat durant anys, intensament durant els darrers mesos. Hem intentat tenir una negociació amb l'Estat espanyol sobre la manera de procedir. No és una oportunitat que hem abandonat. Nosaltres considerem que el que s'ha de posar sobre la taula, perquè estem totalment compromesos amb aquesta idea, l'únic que pensem és que la democràcia ha d'anar de bracet amb la negociació. Nosaltres estem convençuts que aquesta és l'única manera. No la repressió, sinó les negociacions, el diàleg. Estem llestos, estem preparats i estem disposats i demanem poder tenir aquestes negociacions. Però s'ha de dir que les negociacions s'haurien de basar en la voluntat de la gent, en la voluntat de la majoria, del que la gent expressi en un sentit o en l'altre. Per tant, des d'aquest punt de vista, i suposo que hi haurà moltes preguntes pel que fa als aspectes tècnics, però nosaltres, per aquest motiu, estem aquí per respondre a les seves preguntes. I ara passaré la paraula al vicepresident i conseller d'Afers Econòmics, Oriol Junqueras.
Gràcies per la seva presència aquí. Catalunya és un govern eficaç. Eficaz, comprometido y responsable en los aspectos económicos, sociales y políticos. Eficaz en la gestión económica porque hemos contribuido con toda la modestia, pero también estoy seguro que con toda nuestra capacidad y eficacia a impulsar un crecimiento económico muy significativo. Somos una de las pocas, de las poquísimas economías que crece el triple de rápido que su déficit. Somos una economía que se encuentra en récord de inversión extranjera directa, en récord de exportaciones, en récord de Producto Interior Bruto y, por lo tanto, una economía comprometida con el conjunto de su entorno, también una economía comprometida, obviamente, con la salud económica de España y de Europa. Estamos convencidos que todos somos conscientes de las responsabilidades cruzadas, de las reputaciones compartidas, de los intereses que compartimos con España y con el conjunto de Europa. Somos un gobierno comprometido en las políticas sociales, un gobierno que ha puesto más maestros y profesores que nunca en la historia, un gobierno que planifica las inversiones hospitalarias más grandes de la historia, un gobierno que ha impulsado la renta garantizada de ciudadanía, un gobierno que ha impulsado leyes contra la pobreza energética, leyes para garantizar el acceso a la vivienda, leyes sobre la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Leyes, todas ellas, que las instituciones del Estado han anulado y han intentado impedir. Y finalmente también un gobierno responsable desde un punto de vista político, que actúa en consecuencia de las múltiples declaraciones que el Parlament de Catalunya ha hecho a lo largo de su historia respecto al derecho de la autodeterminación. Un gobierno responsable con su programa electoral, con el mandato de los ciudadanos. Un gobierno responsable con el programa electoral de unos partidos políticos que nos presentamos explícitamente a las elecciones con el compromiso de que sean también los ciudadanos de Cataluña los que puedan decidir sobre su futuro. Un gobierno, por lo tanto, responsable que asume sus obligaciones democráticas con la máxima eficacia y el máximo compromiso. Un gobierno que no quiere perder nunca ninguna oportunidad de recordar su vocación por el diálogo, por la negociación. un gobierno que no quiere perder nunca la oportunidad, y en este caso pues lo hace en voz de su vicepresidente, de recordar nuestro respeto, nuestra estima y, si ustedes me lo permiten, nuestro amor hacia España, hacia las tierras y las gentes de España, hacia la cultura y la lengua española. Un amor que entendemos que debemos expresar también con la voluntad de tener las mejores relaciones posibles con todos los países de nuestro entorno, y que estas relaciones serán las mejores posibles si disponemos de las mismas herramientas institucionales. Y en cualquier caso también me gustaría compartir con ustedes una reflexión que me parece absolutamente oportuna. Ni el gobierno de Cataluña ni los ciudadanos de Cataluña no están haciendo nada malo. Poner el futuro de una sociedad en manos de sus ciudadanos no es hacer nada malo. Al contrario, las personas, por poner un ejemplo muy concreto, las personas que fueron detenidas el pasado miércoles son todas ellas personas honestas y honradas que trabajan en conciencia al servicio de la ciudadanía. Son aquellas personas que, por ejemplo, han contribuido a luchar contra el fraude, que en dos años han levantado 360 millones de euros de fraude fiscal, que han sacado este dinero de los bolsillos de los defraudadores y lo han puesto al servicio de las escuelas y de los hospitales de este país. Personas honestas, honradas, trabajadoras, que actúan en conciencia. Algo que no pueden decir aquellos que ordenan e impulsan este tipo de arrestos y el asalto a edificios públicos, ni aquellos que ordenan incautar cubos o palos para barrer o para colgar un cartel. La violación y el atentado contra los derechos civiles, contra el secreto postal, contra los derechos de los ciudadanos, contra la libertad de expresión, la entrada injustificada en medios de comunicación o en imprentas son absolutamente excepcionales en Europa. Y puesto que son excepcionales, nos sitúan en una situación de excepción. Y estamos convencidos que la opinión pública de nuestro país, pero también la opinión pública internacional, comparte con nosotros y con Naciones Unidas, como ayer hizo público, su preocupación por los atentados que comete el Estado contra estos derechos civiles y políticos. Y, por tanto, queremos reiterar nuestro agradecimiento a todos los ciudadanos de Cataluña, a todos sin excepción, que durante años, durante al menos los últimos 8 años, se han manifestado de forma masiva en las calles de nuestros pueblos y de nuestras ciudades, que se han expresado en reiteradas elecciones en el Parlamento de Cataluña y que, según las encuestas, quieren votar, que votarán en más de un 60% en la jornada de este domingo 1 de octubre y que reiteran en porcentajes muy superiores al 80% su predilección por resolver las cuestiones políticas a través de un referéndum y que en más de un 90% condenan la actuación del gobierno español. Por eso también estamos convencidos que esta es una enorme oportunidad, obviamente para la sociedad catalana, pero también para la sociedad española, porque el éxito de la democracia en Cataluña, el éxito del ejercicio del derecho a voto en Cataluña, es también una oportunidad de cambio, es también una palanca de cambio en España y es también una oportunidad para la democracia en todo el mundo. Los éxitos de la democracia en cualquier parte son un éxito de la democracia en todo el mundo. Y por lo tanto, estamos convencidos que los ciudadanos de Cataluña este domingo votarán, que lo harán con la misma actitud cívica y responsable que siempre han demostrado. Les reiteramos la petición de que no caigan en las provocaciones de aquellos que quieren impedir el voto, y aprovechamos también para recordar que nosotros hacemos todo lo posible para que todos los ciudadanos puedan votar, especialmente para que puedan votar también aquellos que no comparten nuestros objetivos, mientras que el Gobierno español hace todo lo posible para impedir que voten incluso aquellos que estarían de acuerdo con los objetivos políticos del Gobierno español. Y creo que eso marca una diferencia muy sustancial y que demuestra una actitud muy distinta y una actitud de respeto por nuestra parte hacia todos los ciudadanos y hacia todas sus opiniones. Y estamos también convencidos que esto contribuye a una movilización creciente, como se ha constatado a lo largo de los últimos días, de las últimas semanas, y que se concretará este domingo en las urnas en toda Cataluña. Muchas gracias.
Molt bé, moltes gràcies. Sí que volia dir que capítol a part, i ho volem fer exprés, no ho hem dit, però volem fer exprés, és un infinit agraïment a tots els alcaldes i alcaldesses de Catalunya que s'han implicat i que faran també i ajudaran a fer possible això, que representen gairebé el 80% dels alcaldes i alcaldesses que, malgrat les intimidacions que s'han trobat, doncs han estat al costat dels seus veïns per poder exercir aquests drets que es referia el vicepresident. A partir d'aquí comencem les preguntes. Si us sembla, primer fem en català, a qui li vulgueu dirigir, després faríem en castellà i després faríem la premsa internacional. Marc, comencem. Sí. Sí? Sí. Ah, perdó.
Jo voldria algunes preguntes de detall de l'organització. En primer lloc, la xifra de col·legis, veig que n'hi ha uns 400 menys que les últimes eleccions. Voldria saber si tots els municipis tenen el seu propi col·legi, perquè hi havia alguna informació avui que deia que hi haurà llocs en què es votarà en via pública, o almenys així apareixia en l'aplicació per buscar el col·legi. També sobre els membres de les meses, si s'han enviat les 55.000 notificacions i què li sembla l'amenaça de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades de multar amb multes de fins a 300.000 euros a la gent que es posi a les meses el diumenge. I d'altra banda, pel que fa a l'òrgan de supervisió, divendres passat va dimitir la sindicatura electoral i amb un comunicat es deia que cediria el testimoni d'observació del referèndum a altres ens públics i acadèmics que es comunicarien els propers dies. Voldria saber qui certificarà els resultats de diumenge.
Bé, si li sembla, començo per aquesta darrera. Davant de cada problema, ho hem dit, doncs hi trobem una solució. Diumenge hi haurà un mecanisme pel qual persones que responen amb la seva credibilitat, professionalitat acadèmica i personal, doncs acreditaran la validesa del procés electoral. No li farem públic els noms avui, ara en aquesta hora, per evitar, com ha passat amb moltes altres persones al llarg d'aquest procés, que siguin víctimes de la repressió de l'Estat. Per tant, el diumenge, insisteixo, hi haurà persones que ningú dubtarà de la seva credibilitat, tant professional com acadèmica com personal, que el que faran és acreditar la validesa d'aquest resultat. Després, pel que fa a les persones que estan a les meses, doncs, com sempre, ningú sap si ho ha rebut tothom o no ha rebut tothom. El que sí que funcionarà, ens consta que molta gent ho ha rebut, el que ens consta és que s'aplicarà el que determina la llei, no només en aquest referèndum, sinó en les altres, ocasions. Pel que fa, si hi ha col·legis electorals a tots els municipis, ja pot haver-hi alguna excepcionalitat, però que s'ha trobat la solució. No em consta només dos o tres que podien ser amb carpa, però que estaven mirant d'algunes persones davant del que està passant. S'han ofert, doncs, per inclús oferir, doncs, a locals privats perquè ells puguin oferir. Estem parlant, doncs, fixis, dels col·legis que li he arribat a dir, dels... tinc la dada... Aquí els 2.300 i escaig col·legis electorals ens podem haver trobat amb un problema que no arriba ni a l'1% d'aquesta qüestió. L'altra pregunta, Marc, perdona, bàsicament era aquesta.
De fet, segons les xifres que donava el conseller Turull, no arriba ni al 0,1%.
També dir-los una cosa, no ho he dit, però aquesta tarda, ho dic per tots els temes judicials, jurídics, etcètera, etcètera, em sembla que és a les 4 de la tarda, el conseller Mundó farà una compareixença també aquí per allò que ja són detalls més, més tècnics, més de caire, tant des del punt de vista jurídic com des del punt de vista de les diferents accions judicials que hi ha en aquest sentit. També ho dic pel tot el tema de protecció de dades, tot això que evidentment nosaltres una de les coses que ens ha mogut és actuar en el marc de la legalitat i a més mirar de, com ha passat, doncs de no posar en problemes a cap de les, persones que hi ha. Altra cosa és l'actuació del govern de l'Estat a través dels seus resorts, del govern del PP, doncs amb diferents persones, com s'ha referit el vicepresident, que han estat detingudes sense masses o poques garanties a molts ordres, però nosaltres hem mirat, evidentment, de protegir absolutament, absolutament a tothom. Prova d'això és que a data d'avui vostès no hauran trobat cap funcionari, tot allò que s'havia parlat, que hagi dit que se li ha forçat o que s'ha trobat forçat o que se l'ha obligat a fer qualsevol cosa d'aquestes. Crec que és la prova més, més evident. I insisteixo, cada problema una solució. Què més? Perdoneu. Fidel.
Bon dia. Jo voldria saber políticament, un cop s'hagi desenvolupat la jornada de diumenge i amb la previsió de que hi pugui haver o no incident respecte a la posició del govern espanyol i dels cossos i forces de seguretat de l'Estat impedint la votació en alguns punts, la pregunta és qui i com analitzarà la validesa dels resultats en termes polítics? És a dir, si el govern ja té previst algun tipus de reunió més enllà del govern amb els partits que donen suport al govern al Parlament de Catalunya per analitzar si el resultat, si el desenvolupament dels fets de diumenge són suficientment vàlids des del punt de vista de les garanties per poder-ne treure la conclusió que parla la llei del referèndum d'aplicar una decisió o una altra a l'article 4.4 de la llei. Gràcies.
Els ciutadans de Catalunya podran votar aquest diumenge. Si algú pretén tancar col·legis electorals, els ciutadans de Catalunya podran votar aquest diumenge. Si algú assalta col·legis electorals o qualsevol altre gest tan antidemocràtic com el d'intentar impedir que uns ciutadans posin la seva papereta dintre d'una urna, els ciutadans de Catalunya podran votar aquest diumenge i, per tant, estem convençuts que els resultats tindran tota la validesa que els hi pertoca. És més, la validesa derivarà tant de la nostra feina per garantir que els ciutadans puguin votar com també de totes les dificultats que el govern del PP hi haurà volgut posar. Per tant, la legitimitat no s'afebleix, sinó que es reforça en cada una de les dificultats que ens posen i que com a societat aconseguim superar. La legitimitat de tot allò que fem s'ha vist reforçada cada vegada que el govern espanyol, el govern del PP, ha intentat impedir-ho, cada vegada que ha saltat la seu d'un mitjà de comunicació, cada vegada que ha saltat un edifici públic, cada vegada que ha detingut a treballadors públics o a treballadors d'empreses privades. Cada una d'aquestes actuacions no ha fet res més que reforçar la voluntat de participació dels ciutadans de Catalunya, entenc que també l'empatia del conjunt de l'opinió internacional i en tot cas també la legitimitat del nostre esforç democràtic per permetre que els ciutadans puguin votar com entenc que s'ha de fer en qualsevol democràcia d'arreu del món.
Molt bé, més aquí, aquí davant.
Gràcies. Neus Jordi per Ràdio RAI. Jo voldria fer un parell de preguntes més de caire logístic per la cobertura de la jornada de diumenge. En cas de que es pugui votar i que es puguin comptar els vots, a partir de quina hora preveieu tenir resultats i si fareu compareixences institucionals, si les fareu aquí o a una altra banda i a partir de quina hora? Gràcies.
Sí, compareixences n'hi ha previstes. Nosaltres voldríem fer-ne una a partir de les 10 del matí, com és habitual, per fer una valoració doncs, de l'obertura dels col·legis i ens agradaria poder mantenir els horaris que estan habituada la gent doncs, que es fan aquestes compareixences per parlar de tants percents de participació i després el recompte, doncs, tan aviat com ens sigui possible, doncs, es faran els avenços. Sí, creiem que al final el més pràctic que pot haver-hi és que podem fer-ho des del Palau de la Generalitat, que hi ha senyal i hi ha mitjans que tenen senyal, però també hem volgut aprofitar doncs, que hi ha hagut aquesta iniciativa, que tots vostès estan aquí doncs, per poder-ho comparèixer aquí. Aquest tema, allà on ens diguin, el que sigui més còmode per tots vostès i nosaltres en tot cas ens hi adaptaríem.
Vull dir, perquè anirem, anirem on ens diguin que hem d'anar.
En tot cas, sí, no dubti que els ciutadans de Catalunya votaran, que no ho dubti. No
estaran dubti. Informats. Sí, allà baix... Ai, perdó, eh? Perdona.
Yes. Hola, soy Graham Burgess, periodo esta escocés, piscara, Catalunya.
Gràcies.
A question for Mr. Romeva. As a Scottish journalist living here, do you have a particular message for people in Scotland and the rest of the UK, and not just the Scottish government and other politicians and citizens who have expressed support for the referendum in various ways and demonstrations, by taking selfies with Destalada, and do you...
L'Estelada. M'agradaria saber si teniu també un missatge per la gent de la resta del Regne Unit i pel 55% de tots aquells ciutadans d'Escòcia que van votar en contra de la independència. Creu que heu estat Creieu que heu estat capaços de transmetre un missatge diferent? Perquè, evidentment, la diplomàcia també té molt a veure amb la democràcia. I aquí estem parlant del dret a expressar una opinió. I, senyor Junqueras, vostè ha dit que vol estar obert a la resta del món i que tots els èxits democràtics al món sencer són una victòria per tots els demòcrates. Senyor Romeva i senyor Junqueras, penseu que els ciutadans de Catalunya poden realment pensar que serà fàcil construir aquesta societat independent? Bé, jo donaré una resposta senzilla però també important. Primer, el que vull dir és gràcies a tots els que han expressat el seu suport, i no necessàriament de gent que està a favor de la independència, sinó de gent que vol tenir la possibilitat de decidir, la gent que vol poder exercir el seu dret a l'autodeterminació. Per cert, no és res excepcional, ja ho he dit abans, en els darrers 25 anys aproximadament 53 vegades s'han convocat a referèndums d'autodeterminació. Però jo diria que la diferència principal entre Catalunya, Escòcia i Regne Unit és que aquí no hi ha voluntat política per part de l'Estat espanyol, no hi ha la voluntat que va mostrar el govern britànic, que no només va permetre el referèndum, sinó que fins i tot va acompanyar el procés. Nosaltres volem agrair tot el suport que hem rebut de tot arreu del món, evidentment del Regne Unit i concretament d'Escòcia, però també hem rebut el suport de Noruega, del Parlament suís, de moltes institucions, fins i tot de la Comissió de Drets Humans de Nacions Unides. De fet, hi ha una preocupació respecte a la vessant democràtica d'aquest procés i d'aquest referèndum, perquè compte, tots aquests recolzaments no són a favor de la independència de Catalunya. Això és un tema personal, el votar sí o no. Del que es tracta és de poder discutir políticament. I en aquest sentit, els recolzaments que hem rebut són recolzaments a favor del dret a expressar-nos d'una manera o d'una altra. El missatge que nosaltres enviaríem, i és el mateix missatge que el vicepresident Junqueras adreçava a la resta de l'Estat espanyol, això no va en contra de ningú. Això, aquest procés, aquest referèndum, no va en contra de ningú. De fet, és una oferta, és un oferiment per poder construir tots plegats una millor societat, més participativa, més inclusiva, tots plegats a Catalunya, a Espanya, a la Unió Europea. Per tant, el missatge és, independentment de quina sigui la posició respecte a la independència de Catalunya, una cosa que ha de quedar molt clara és que la voluntat que ens porta cap a aquesta direcció és el desig de formar part d'una societat global, d'una comunitat global, que té reptes globals i que s'hi ha de fer front globalment. Per tant, el nostre missatge és: aquí estem parlant de democràcia i continuarem tendint ponts, no només amb els nostres amics de la resta de l'estat espanyol, sinó també amb la resta d'Europa i dels països. Per això, des d'aquesta perspectiva, insisteixo, nosaltres hem de subratllar molt fortament, molt clarament, que malgrat tots els esculls amb els quals ens hem trobat per tal de poder continuar el nostre projecte polític, el futur requereix, i això és quelcom que no es pot qüestionar, requereix que fem front als problemes polítics amb instruments polítics, amb mitjans polítics. La política s'ha de resoldre amb la política, mai amb la repressió. I des d'aquesta perspectiva, tothom hauria de tenir molt present que no serà això el final de res, sinó el començament de tot. Nosaltres el que volem és, doncs, una cosa molt normal, votar. I totes les democràcies han de deixar, han d'encoratjar que els seus ciutadans puguin votar. I nosaltres també ho fem. Sí, vostè parla del dret dels ciutadans o de la possibilitat d'obtenir la nacionalitat? És que no em queda clar. Són dues coses diferents. Per suposat, la nacionalitat també està previst i li convido que llegeixi la llei de transitorietat adoptada pel Parlament, aprovada pel Parlament català, que fins ara està esperant, evidentment, el resultat del referèndum, però en aquesta llei s'explica clarament com es podrà obtenir la nacionalitat catalana si Catalunya es converteix en un estat independent. Hi ha maneres molt diferents. La residència és una de les maneres, una de les vies. I també s'ha de dir que no és exclusivament, no és una possibilitat que exclou perdre la nacionalitat original. El que volem és poder tenir les dues, perquè nosaltres volem que sigui realment una combinació de ciutadania i de drets civils.
Hola, soy Rafael Méndez, periodista del Confidencial. Quería preguntarles por el hecho de que hayamos tenido que pagar 10 euros para hacerle estas preguntas. ¿Cómo lo explican? Porque yo por lo menos es la primera vez que pago.
Sí, a nosaltres no ens paguen un duro, però nosaltres vàrem entendre que haver-hi aquesta iniciativa que es va produir, i segur que amb molta més comoditat que el que podíem haver fet avui en el Palau de la Generalitat, nosaltres, com que aquí pot anar passant absolutament tothom vol dir tothom, no és un centre del govern, no és un centre doncs, per una formació o per una altra, doncs ens va semblar, atesa la gran demanda de periodistes que hi havia, que nosaltres avui compareguéssim avui, ho podíem haver fet al Palau de la Generalitat, ho podíem haver fet primer doncs, per mitjans d'aquí, després per mitjans internacionals, i ens va semblar oportú aprofitar aquesta possibilitat que hi havia, però això ha estat una iniciativa privada que el govern l'únic que fa, com poden fer totes les altres formacions, és compareixer davant de vostès aquí. Sí, hi havia aquí davant... primer... Sí, aquí, primer, és que fa estona que aixecava.
Sí, volia preguntar dues coses. Aquest mecanisme que es crearà pròximament, malgrat que ara no ens diguin quines persones o com serà, s'anomenarà sindicatura i, per tant, es complirà la llei del referèndum. I després també volia preguntar quin percentatge dels membres que hi seran a les meses de votació són voluntaris aproximadament. És a dir, quin percentatge ha rebut la notificació de presentar-se a la taula i què estem parlant? 10-90%...
Bé, em sembla que vostè no sap, o almenys jo no saps mai en unes eleccions qui ho ha rebut i qui no ho ha rebut, no ho saps, no hi ha un mecanisme fins al dia que constitueixis les meses, aquí s'aixeca un acte i davant de l'acte sabrem exactament qui ha vingut amb una notificació perquè la rebuda, sempre funciona així, és a dir, és l'acte de constitució de la mesa que recull les incidències que hi ha hagut en la constitució de la mesa. Per tant, a partir del recompte i a partir de tenir aquestes actes, sabrem exactament qui és. Això tampoc ho sabem abans, igual que no sabem si algú ha rebut i està indisposat o senzillament no vol, etcètera. Això fins que no constitueixes les meses electorals no ho saps mai, però escolti, no fem res diferent que no es fa en altres ocasions. I després, pel que feia allò de la sindicatura electoral, clar, aquí hi ha hagut algú, el govern del Partit Popular, a través dels seus ressorts en molts estadis, que el que s'ha dedicat aquí és a intentar trinxar totes les garanties que s'havien preparat, perquè tot això s'havia presentat amb les garanties habituals i més. I a partir d'aquí jo ja li he donat la resposta de que el mateix dia ho explicarem, i que quan tothom vegi les persones que són, que estan absolutament acreditades a nivell professional, a nivell acadèmic, per dir, escolta, això, aquest resultat nosaltres el donem per bo, doncs llavors ho explicarem tots els detalls. Però la sindicatura electoral va fer la feina fins que l'havia de fer, va fer el seu 90% de la feina que havia de fer, i vostès ja van veure doncs quin és el tracte que van rebre per part de persones que de manera altruista el que es posen és a disposició, escollits pel Parlament de Catalunya, a disposició de que la gent pugui posar el seu gra de sorra, pugui participar i pugui votar. Per tant, en aquest sentit, diumenge s'explicarà tot.
I si vostè m'ho permet, una reflexió afegida. Oi que nosaltres no hem violat mai el secret postal? Per tant, és difícil en aquests moments saber exactament quin percentatge l'ha rebut, atès que en aquest país es viu una situació d'excepcionalitat i que hi ha qui entra i s'endú paperetes o s'endú comunicacions o etcètera, etcètera. Per tant, segur que és una amplíssima majoria, segur que això ho constatarem aquest diumenge. El que nosaltres no ens podem fer responsables és d'allò que fan els altres, no? Jo sóc responsable dels meus actes, intento ser-ho tant com puc, però no puc fer-me responsable d'allò que fa un altre per intentar impedir-ho, sí? En tot cas, se'ls ha de demanar explicacions a aquells que intenten impedir que hi hagi aquestes garanties.
Sí, aquí davant... Perdoneu, això.
Sí, gràcies. Dos preguntas. La primera, al portavoz Turull. Había una confusión en la cuenta de Twitter de Govern respecto a la cifra exacta del censo. Me gustaría que me la aclarara, nada más para evitar cualquier tipo de duda. Y en segundo lugar, para el señor Junqueras, y en el hilo de la pregunta que le hacía mi compañero, ¿cuántas mesas instaladas, con cuántas mesas instaladas se puede dar por válido la votación como tal? Es decir, ¿es conscientes de que no todas las mesas, bueno, en todas las mesas, yo sé que usted quiere que se voten todas, pero que no en todas se podrá votar? ¿A partir de qué porcentaje de mesas instaladas y escrutadas considera que se puede dar validez al referéndum?
Sí, si me lo permite, empiezo yo respondiendo a esta pregunta. Habrá todas las mesas y los ciudadanos de Cataluña podrán votar. Y si alguien intenta impedir que haya una mesa, o intenta impedir que haya un colegio electoral, o intenta impedir cualquier otra cosa relacionada con el voto de los ciudadanos, como le hemos dicho, los ciudadanos igualmente podrán votar. Igualmente podrán votar. Por lo tanto, tenga en este sentido confianza en la buena gestión que entre todos haremos, y sobre todo en el compromiso democrático de los ciudadanos, seguro.
Bé, jo els dic la dada que se m'ha donat, la xifra exacta de la gent cridada a votar, que és aquest 5.343.358 persones. Vostè fa aquest comentari i faré la comprovació de si ha passat, eh? Sí? Està bé? Ah, val, d'acord. Ah, no sé, a vegades pel teclatge, a vegades es pot anar ràpid, som humans tots i...
Ara que aprofito i tinc el micròfon una altra vegada, vicepresident Junqueras, una altra pregunta, l'última. El president de la Generalitat ha descartat una declaració unilateral d'independència, entendent això com declarar-la sense un referèndum previ. M'agradaria saber si vostè la descarta.
Jo em sembla que tots nosaltres, sense excepció, tenim el compromís d'actuar amb responsabilitat, i la primera de les responsabilitats també és la de ser respectuosos amb el mandat dels ciutadans.
Allà baix que es queixen molt. Perdoneu, però allà al Palau de la Generalitat tot això és més petit i ens podem gairebé tutejar, però aquí... Sí.
Ma question sera en français pour le conseiller Romeva.
Pregunta serà en francès pel conseller Romeva. Els canadencs segueixen amb molta atenció el que està succeint aquí, aquest procés de consulta de referèndum. M'agradaria que repeteixi una mica el comentari que feia respecte a la legalitat del referèndum al principi de la seva intervenció. I segon, quina estratègia adoptaran perquè realment es pugui votar, ja que la policia té ordres d'impedir-ho. Concretament, quines mesures adoptaran per tal de garantir que es pugui votar? Doncs contestaré molt breument, perquè si no, no tindrem temps. Primer, és una demanda democràtica. Això no té res a veure amb la independència, insisteixo, és un exercici d'expressió democràtica que permetria que s'expressin els que estan en contra i els que estan a favor. I segon, insisteixo, no és un acte il·legal, és un acte que està previst en el marc legislatiu internacional, però també en el marc legislatiu espanyol. És possible, no és anticonstitucional i no és un delicte, segons el Codi Penal. I en tercer lloc, el que sempre cal repetir, el moviment que demana aquest acte democràtic és un moviment pacífic, totalment pacífic i ciutadà. Per això, quan em diu si es votarà, contesto amb rotunditat, sí, i per una única raó, perquè la gent vol votar i la gent ha de poder tenir dret a expressar-se i tindran totes les condicions necessàries per expressar-se a través del seu vot.
Allà, bueno, perdona, eh?
Per al vicepresident Junqueras, m'agradaria saber, vostè diu que serà evident que qualsevol ciutadà podrà votar, encara que s'intenti impedir en un col·legi electoral. M'agradaria saber si s'arriba a tancar algun col·legi o no es pot constituir alguna mesa, quin és el pla, quina és l'alternativa perquè aquesta gent pugui votar.
No dubti que hi ha alternativa. Hi ha alternativa, si algú tanca un col·legi, hi ha alternativa perquè els ciutadans votin. Encara que s'enduguin una urna o 100 o 200 urnes, no pateixi, que hi ha moltes maneres de votar, perquè en el món suposo que hi ha més de 100 urnes i més de 200, etcètera, etcètera, perquè hi ha moltes maneres de votar, perquè hi ha molts col·legis, perquè hi ha moltes maneres d'aconseguir que els ciutadans votin. En tot cas, com vostè es pot imaginar, també és evident que no som nosaltres qui ens dediquem a perseguir paperetes, etcètera, etcètera. Per tant, escolti, la nostra feina és que els ciutadans puguin exercir un dret democràtic. En tot cas, hi ha uns altres que han decidit que la seva feina sigui perseguir els drets democràtics. Nosaltres tenim molt clar el que hem de fer.
Allà i després aquí. Allà, ara i després aquí, perdó.
Sí, pel conseller Turull, sobre les dades. És a dir, el sorteig de les meses s'ha fet sobre la bossa de voluntaris o s'ha fet sobre el conjunt del cens? Aquesta és una pregunta. I l'altra és...
Com sempre.
I després, els 7.235 implicats en el dispositiu, també són tots de la bossa de voluntaris, entenc, no? Sobre els 80.000 que hi havia, s'han agafat 7.000 que faran de...
7.235, sí, són persones que s'han ofert per poder col·laborar de les moltes que van haver-hi, i després a partir d'aquí, a partir de la coordinació de vegueria, de la coordinació comarcal, doncs a nivell local s'ha acreditat per part de l'administració electoral, que és el govern, aquelles persones que s'han oferit i que reunien a nivell d'expertesa i d'experiència en processos d'aquests, doncs aquelles persones que s'han cregut més adient de baix cap a, o sigui, de dalt, i s'han anat baixant a baix.
De fet, també, com sempre, com en qualsevol altre procés electoral, no hi ha cap procés electoral que s'obligui algú a fer aquesta funció, mai, i nosaltres tampoc no obliguem a ningú a fer-la, no es fa mai, nosaltres tampoc. Per tant, és evident que es fa exactament com sempre, amb els mateixos criteris, que siguin persones que per la seva expertesa, pel seu coneixement, etcètera, etcètera, doncs puguin fer bé aquesta feina. Però exactament igual i amb els mateixos criteris que en qualsevol altre procés electoral, igual, igual.
Després aquí, que fa estona que... Sí, va.
Buenas tardes, Juan Manuel Márquez, de Diario de Sevilla. Quería matizar una pregunta que ya han hecho algunos compañeros, pero que no ha quedado de todo resuelto. ¿Vosotros consideráis que el resultado del domingo va a ser un resultado legítimo, como ha dicho el vicepresidente, y que se podrá votar de alguna u otra manera? Lo que quiero saber es si, tal como marca la ley, aunque esté anulada por el Constitucional, a los dos días de conocidos los resultados de este referéndum, se proclamará la República de Cataluña.
Sencillamente, como yo le explicaba antes a uno de sus compañeros, nosotros actuaremos con la máxima responsabilidad. Esto también incluye, obviamente, el respeto al mandato democrático de los ciudadanos. De momento estamos concentrados en el 1 de octubre, en la celebración de esta jornada. Entenderá seguro que hay quien intenta ponernos tantas dificultades que es normal que estemos concentrados en que vaya bien el 1 de octubre, pero en cualquier caso, nuestra actuación siempre será responsable, respetuosa con el mandato de los ciudadanos, con voluntad de diálogo. Por lo tanto, no dude que la inmensa mayoría de los ciudadanos y la inmensa mayoría de los demócratas se sentirán cómodos con dicha actuación. Es que yo creo que la manera correcta de responderles esta, y seguro que usted no quiere obligarme a actuar de forma incorrecta, ¿no? Cuento con su colaboración, seguro que usted entiende perfectamente lo que digo cuando digo que actuaremos de forma responsable, con respeto al mandato que los ciudadanos nos den este domingo, y también, como siempre, obviamente, con voluntad de colaboración, porque la hemos tenido siempre.
Aquí davant, aquest senyor d'aquí, que fa esto.
Hello, Associated Press. Do you expect what kind of reaction do you expect from
Quin tipus de reaccions espereu per part de la Unió Europea si a Catalunya guanya, doncs hi ha un bon resultat, li va bé, i teniu por d'alguna sanció? Sanció d'aquí, perquè qui està adoptant una actitud repressora és l'Estat espanyol. L'article 2 diu que s'han de defensar el respecte als drets fonamentals, a la igualtat de drets, als drets bàsics, i el que estem veient és una violació constant d'aquests drets fonamentals en contra de gent que vol expressar-se. Ja ho he dit al principi, no és un delicte. Per tant, perseguir quelcom que no és un delicte és com vulnerar els drets fonamentals. Per això nosaltres insistim molt també a la Unió Europea. Nosaltres tenim dos projectes sobre la taula. Les institucions europees i els estats membres han de decidir a qui volen recolzar. Un projecte és la política, el diàleg, la negociació. L'altre projecte és la repressió, repressió de milions de persones, ciutadans, ciutadans de la Unió Europea, ciutadans europeus. Per tant, des d'aquest punt de vista, la meva pregunta és: quin és el projecte que les institucions comunitàries recolzaran? I en aquest sentit, no hi ha fonaments jurídics per actuar com ho està fent l'Estat espanyol. Donaré només un exemple. No podem trobar, no podem considerar normal dins de la legalitat europea tancar webs. Jo crec que això hauria de ser contestat, impugnat, políticament i jurídicament. La intervenció de l'autonomia d'un govern que és legítim, que es va constituir legalment, el govern català. Aquestes mesures només són exemples de com la manera d'actuar del govern espanyol està no només vulnerant els principis europeus, sinó la seva pròpia legislació. Estan actuant en contra de la llei. La paradoxa aquí és que per preservar la legalitat estan violant aquesta legalitat que pretenen protegir. I això ens preocupa molt. I com ja he dit abans, està començant a preocupar a molts membres de la Unió Europea.
Després, abans de marxar, els hi voldríem ensenyar una cosa, però faríem la última. Aquí el que té més a la vora, ho sento, no és per tenir...
Però faríem... Entre altres coses, perquè vostès saben que tenim molta feina.
Sí, exacte.
Sí. Aquí, Daniel Bosque, de France Press. Seran tres, dues molt ràpides, una mica més llarga. La primera és: qui escollirà les persones que ens diran el diumenge que supervisaran la votació? Més que res, perquè en teoria la sindicatura electoral l'escollia el Parlament. Vull saber si és el Parlament o el govern.
Ho explicarem diumenge mateix.
Mota mia. La segona, pot ser que hi hagi un canvi
sobretot de localitat. Sobretot el que ha de témer és quan algú el detenen, això sí que ho ha de témer.
No, també ho temo, però...
per la transparència.
No, ho dic sobretot per mesurar correctament la proporció respecte als temors.
Ens encantaria tota la transparència, però ja veu com les gasten, saltant-s'ho tot. Si
tinguem l'altre govern al davant, també els hi preguntaré, no es preocupin. Si em permeten acabar. La segona, poden haver-hi canvis de localització dels col·legis el diumenge, depèn del que passi. I la tercera, volia, si ens podien aclarir què vol dir declaració formal de la República Catalana, quins són els efectes que té. És el que posa la llei del referèndum, però no sabem si és que el dia després ja serem independents o serà només que s'haurà pujat l'aposta en la negociació amb el govern central. Gràcies.
Respecte a canvis de locals, sempre pot haver-hi algun canvi de local, clar. I amb les circumstàncies actuals n'hi pot haver-hi algun, sí. Ara nosaltres procurarem que no n'hi hagin. En tot cas, insisteixo, els ciutadans de Catalunya tindran segur l'oportunitat de votar. I estem convençuts que amb una extra majoria l'aprofitaran. I això em sembla que és el més important. Després, respecte a la darrera qüestió que vostè plantejava, jo crec que, com he contestat abans i no he canviat d'opinió respecte a la primera vegada que he contestat alguna pregunta d'aquest tipus, nosaltres ara tenim un compromís, que és l'1 d'octubre, que els ciutadans de Catalunya puguin votar. Ens sembla que aquest és la primera de les nostres obligacions en aquest moment, especialment ateses les circumstàncies, diguem-ne, i per tant, pel que fa a la resta, insisteixo, actuarem amb responsabilitat, amb respecte al mandat dels ciutadans, amb voluntat de diàleg. Ho hem fet sempre. No tinguin cap dubte de que nosaltres continuarem actuant amb la mateixa responsabilitat, amb el mateix respecte i amb la mateixa voluntat de diàleg que ho hem fet sempre. Respecte, responsabilitat i voluntat de diàleg, òbviament, amb tothom, amb tothom. Amb tothom. Això inclou els ciutadans de Catalunya, la comunitat internacional, el govern espanyol, altres agents econòmics, polítics, socials, de tota mena. Per tant, actuarem amb la mateixa responsabilitat i amb el mateix respecte a allò que els ciutadans ens hagin mandatat.
Molt bé, escolta, moltes gràcies, i ara anirem un moment allà que em diuen que els ensenyarem una cosa, d'acord? Doncs anem cap allà. Susana, em pots apuntar això?
En aquests moments estem encara escoltant la compareixença que han fet des
doncs
de les 12
aquesta
i pocs minuts del migdia per part d'Oriol Junqueras, vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat, també Jordi Turull, conseller de la Presidència i portaveu del Govern, i Raül Romeva, conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència. S'han dit molts titulars, però s'ha mantingut des del primer moment que es farà el referèndum, que el dia 1 d'octubre, que aquest diumenge, es podrà votar. A més, la compareixença s'ha fet en tres idiomes diferents. Per part de Raül Romeva s'ha fet en anglès, per part d'Oriol Junqueras s'ha fet en castellà i per part de Jordi Turull s'ha fet en català. I com deia Marina, molts titulars, i al final queda clar que el govern català tira endavant aquesta proposta de referèndum i el dia 1 es podrà votar.
Sí, també queda clar que el govern té alternatives per si tanquen col·legis electorals, no hi ha paperetes o no hi ha urnes. No han volgut explicar exactament quines són aquestes alternatives, ho volen mantenir en secret fins l'últim moment, però tot apunta que tenen pensat pla B. I ara en aquests moments estan ensenyant com una espècie d'urna,
sí,
amb el logo de la Generalitat al davant, els periodistes que hi havia a la sala de premsa. No sé ben bé tu com ho veus, Sílvia.
De fet, han dit els consellers que acompanyessin a un racó d'aquesta sala on s'ha fet aquesta compareixença, i sí, veiem una espècie de caixa blanca tipus urna, molt diferent al que estem acostumats habitualment, amb el segell de la Generalitat de Catalunya, amb el seu segell davant, i ara mateix doncs totes les càmeres i mitjans gràfics estan fotografiant aquesta urna. Però recordem que Oriol Junqueras ha explicat i ha especificat molt clarament que si no hi ha una urna, que si es tanca un col·legi, es podrà votar igualment. Per tant, una vegada més, és un repte, no?, diguem, cap al govern espanyol del govern català. Si et sembla, Marina, podem escoltar també l'opinió d'algun dels nostres companys que tenim a l'altra banda del fil telefònic, i volem parlar amb l'Octavi Saumell, que és company periodista. Octavi, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Una compareixença per part dels tres consellers de pràcticament una hora, amb molts titulars, però clar queda que el referèndum es farà i clar queda, Octavi, que es podrà votar.
Oh, sí, com dèiem, el govern tira pel dret, el govern ho té clar. Ha especificat que a Tarragona la demarcació haurà 218 locals per poder votar, i en fi, ja veurem a veure com va després de... També hem d'estar pendents ara de la compareixença del Consell de Ministres, no?, que tenen roda de premsa ara, que és l'última abans de l'1 d'octubre. Avui hem sabut que, en fi, que s'ha restringit l'espai aeri, llavors estem arribant al xoc de trens que s'havia anunciat feia mesos. Jo crec que avui estarem al dia D, diumenge.
Quan el conseller Junqueras explicava que hi ha un pla B que es podrà votar igualment, suposo que pels caps de molta gent estan passant diverses alternatives. No sé si tu, Octavi, també has fet el teu pensament, les teves càbales, i has dit, es podrà votar així o no?
Jo crec que es podrà votar.
Sí.
El que passa que la imatge internacional serà molt important, com han dit ells, que es pugui votar com sempre, amb normalitat, no? Poder votar a les places o espais privats, doncs jo crec que segurament li trauria una mica de legitimitat a la votació. Espero que es pugui votar amb normalitat, com sempre, en aquests 218 espais que ha anunciat, no?, la conselleria. I a Tarragona ciutat haurem de veure com es desenvolupa, no? Per exemple, en locals com la Colla Jove, doncs, que ja ha anunciat que es podrà votar tot i que l'espai sigui municipal, la residència de la Mercè, o altres llocs, no?, com els CAP, em sembla que és el de Bonavista, o el Jove Primer. És un repte, és un xoc de trens. El govern té claríssim que es podrà votar. Deixant la porta oberta, també m'agradaria destacar per la negociació, no? Han fet una crida a seguir negociant, que no tanquen la porta, i jo crec que el diumenge no acaba res, sinó que jo crec que comença tot.
De fet, Octavi, aquest era el titular que explicava Romeva, no? De l'1 d'octubre no és el final de res, és el principi de tot. Els problemes polítics reclamen política, no repressió, no? És el titular una mica que explicava. I per altra banda, Junqueras deia que els ciutadans de Catalunya podran votar diumenge, els resultats tindran tota la validesa i legitimitat. Vull dir que no sé si ara hi haurà també una compareixença per part del govern espanyol respecte a aquestes declaracions tan fermes, tan contundents del govern català.
Exacte. La comissió a nivell internacional, Catalunya ara mateix s'ha posat a primera línia. Les últimes setmanes, doncs, tant la Comissió Europea com aquesta setmana mateix amb Donald Trump, Catalunya ha estat sobre la taula. Jo no sé si es podrà votar, espero que sí, però el que està clar és que el problema de Catalunya, doncs, està ja a totes les conselleries internacionals. Avui mateix em sembla que sortia una enquesta en un diari, em sembla que era el punt, diari Punt.es, que no és gaire sospitós de ser independentista, i que deien que el 63% dels catalans volen anar a votar, i que d'aquest 63%, un 82% votaria que sí, no? Jo crec que són dades que no poden passar, doncs, desapercebudes per la comunitat internacional. Crec que el que s'ha aconseguit amb tota aquesta repressió de les últimes setmanes per part del govern espanyol és que el cas català deixi de ser un afer intern d'Espanya, sinó que ja és un afer intern de la Unió Europea, i crec que, com dèiem, crec que el dia 2, dilluns dia 2, comença una nova fase de la relació entre Catalunya i Espanya.
També han parlat de que aquest referèndum estarà validat per unes persones acadèmicament preparades. No sé si això, aquestes persones, podrien ser de diferents països d'arreu del món, amb els diferents moviments que ha anat fent Raül Romeva per tota Europa i per la resta del món, i els diferents contactes que ha anat tenint.
Sí, em sembla que han dit que venien uns 200 observadors internacionals, no? Em sembla que van fer un informe fa poc que avalaven, doncs, la legitimitat, que no la legalitat, d'aquesta cita amb les urnes. Tothom demana diàleg, tothom demana que es pugui arribar a la via escocesa. Crec que, de fet, l'Organització de les Nacions Unides també ha fet una crida al diàleg. Diversos representants de països importants, no?, doncs, també han... Per primera vegada deixen de dir, no?, això que és un afer intern d'Espanya, i la presència d'observadors internacionals, que són molt menys dels que hi hauria d'haver en unes eleccions normals, però, bueno, en fi, n'arribaran 200 o 250, em sembla que han comentat, doncs demostra que el cas català, doncs, comença a ser, doncs, portada, doncs, a molts països, no? Llavors, és això, que s'ha donat un punt d'inflexió en el conflicte, i crec que ja no hi ha marxa enrere.
Els observadors internacionals són molt menys que unes eleccions normals, però també són menys les taules, les meses electorals.
Sí, em sembla que Catalunya ha dit, no?, que hi ha 2.315 col·legis electorals, que són en total 6.249 meses, no? Jo crec que el problema de número de meses no és a les ciutats importants, sinó que pot ser als pobles petits, no? De menys de 1.000 o 2.000 habitants, que si no es pot votar, doncs els locals municipals ho tenen molt, molt complicat. D'aquí el pla B i pla C que, que han dit els consellers, que em sembla que és el 0,1% de tot el territori, no? En aquestes petites taules sí que hi pot haver problemes. Jo crec que en les ciutats principals doncs no, doncs, està ben abastit, no? Tarragona ciutat, per exemple, que és el que ens importa, doncs crec que no hi haurà problemes majors, no? Ja sí que hi haurà menys, potser també pel fet de que s'han posat problemes a la gent que ha de formar part de les meses electorals. Crec que avui se'ls ha amenaçat amb 300.000 euros de multa, no?, per part de l'Agència de Protecció
Espanyola. Exacte, entre 40.000 i 300.000 euros, sí.
Exacte, doncs la llei espanyola, de fet, ja preveu, no?, que si no es presenten els de les meses, doncs els primers votants són els que han de exercir aquest dret, aquesta obligació democràtica. Llavors ja veurem com està. La gran dubte és això, a 7 o les 8 del matí de diumenge, doncs com estan les cues. Segurament d'aquí venen la restricció de l'espai aeri.
7-8 del matí, apuntava l'Octavi Saumell, company periodista, i possiblement les cues també comencin abans. Jo no sé si la matinada del dissabte serà una nit on la gent començarà a moure's, no?, per allò de, no sé, no?, sents veus de si la policia o Guàrdia Civil vol precintar un col·legi, jo arribaré abans per estar dintre i no precintar-lo. Vull dir que jo crec que era, com deies tu, un joc de cartes, un xoc de trens entre ciutadania, entre govern espanyol, govern català, policia, que no sé què pot arribar a passar, no? Però sí que crec que ara mateix tot està una mica en l'aire, no? A partir de demà, realment, tarda, nit, matinada, què pot suposar aquest 1 d'octubre en una jornada normal d'eleccions? La gent surt a votar a una hora migdia, matí, tarda, però no sé si es poden formar cues o ambient de carrer ja de matinada, Octavi. No sé quin és el teu punt de vista.
Bueno, avui tanquen els col·legis, sí, el que són les escoles, no? Sí. Crec que és el cap de setmana que hi haurà més activitat extraescolar de tot el curs. S'han programat moltes activitats extraescolars precisament per no tancar els centres escolars. Uh-huh. Estarà per veure què passa, no? Si es du a terme, doncs, el precintat que va demanar la Fiscalia, que llavors la jutge del número 13 d'Instrucció de Barcelona va deixar una miqueta en l'aire, perquè també va demanar proporcionalitat, a cosa que no demanava el fiscal. I jo estic expectant a veure què passa, doncs, per exemple, amb el col·legi electoral del convent de Vallbona de les Monges, per exemple. Exacte. O amb la residència de la Mercè, els caps, en fi. Jo crec que l'estat espanyol també s'ho juga molt, a la imatge que pugui donar, veure guàrdies civils que requisin urnes, que requisin paperetes, no ajuda a la salut democràtica de l'estat espanyol.
Octavi Saumell, company periodista del Diari de Tarragona. Evidentment, Octavi, el que sí que està clar és que als periodistes ens queda moltes hores de feina, dies de molt de moviment, no?, i de molta informació, però que tot i això sigui una jornada tranquil·la, pacífica i que puguem tots treballar molt a gust. Octavi, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies per atendre la trucada de Ràdio Ciutat de Tarragona. I tenim aquí amb nosaltres l'Alba Nebot, companya, que ens explica la darrera hora dels pagesos que avui també han sortit al carrer amb els seus tractors. Alba, també, doncs, a protestar, no?
Hola, Sílvia, doncs...
Tenim un... Ara mateix...
Hola, Sílvia.
Hola,
ai,
ara
que
sí,
no ens
Alba.
Volíeu sentir. Doncs, efectivament, està la plaça Imperial Tàrraco plena de tractors, i quan diem plena volem dir milers de pagesos que avui han agafat les seves màquines i han vingut fins aquí al centre de la ciutat per tal de protestar el que volen, que és poder votar aquest dia 1 d'octubre. És una imatge curiosa veure uns elements tant de camp, tant de poc urbanites,
sí,
veure'ls aquí al centre de la ciutat. Està sent una manifestació pacífica, no hi està havent violència, un detall que és important, però que ha estat la tònica de totes les manifestacions que hem pogut veure a favor de l'1 d'octubre. Els pagesos la segueixen, doncs, amb molta tranquil·litat, crits a favor de la independència, els típics eslògans de volem votar, però una actitud de pau. De fet, podem sentir a Pau Serra, pagès, que està ara mateix a la Imperial Tàrraco.
Hem de poder tindre el dret a votar. Som pagesos i venim amb el nostre eina de treball, no l'eina, en tinc més, però tinc la més grossa que és aquesta, la dels tractors, la dels tractors, que quan surten els metges a manifestar van amb bates blanques, els taxistes van en taxis i nosaltres hem de fer anar els tractors. Però aquí no és més res de preus ni pagesos, i som ciutadans, parlo per mi, ciutadans catalans.
Gràcies, Alba Nebot, per aquesta informació de darrera hora, perquè ara mateix, recordem, estan els pagesos, ja han arribat a Tarragona i estan a la plaça Imperial Tàrraco.
Milers d'ells.
Milers. Recordem aquesta imatge també fa uns anys quan els pagesos, el sector de la pagesia, sortia al carrer per protestar per l'augment del preu del fuel. Doncs també van fer servir el seu mitjà, que és el tractor, el seu vehicle habitual, i sortir a ocupar els carrers per fer aquesta protesta. Avui sortint també, com deien, des de Barcelona, han arribat aquí a Tarragona per tal de protestar i estan disposats també, Marina, diumenge, a col·laborar i estar a favor del referèndum, d'aquesta votació, també amb els seus tractors.
Sí, la principal idea que tenien per protegir els col·legis electorals i evitar que s'ocupessin per part de la policia era fer una fila de tractors i no deixar entrar els guàrdies que impedissin el referèndum, però no sabem ben bé si actuaran així o no actuaran així. Tot dependrà, com parlàvem abans amb l'Octavi Saumell, del que passi la matinada de dissabte a diumenge i les primeres hores de diumenge, de les 7 a les 9.
Són la 1 de la tarda i 18 minuts. Recordem que estem explicant aquesta compareixença avui ràpidament per part d'Oriol Junqueras, vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat, també Jordi Turull, conseller de la Presidència i portaveu del Govern, i Raül Romeva, conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència. Han fet aquesta compareixença de forma especial no al Palau de la Generalitat, sinó que ho han fet a l'International Press and Broadcasting Center de l'Avinguda Diagonal 177 de Barcelona. Han estat molts els mitjans de comunicació, però una cosa també curiosa, i és que ha estat oberta a qualsevol persona que volia estar i fer una pregunta. Una cosa a destacar d'aquest govern català és que ha parlat en quatre llengües diferents, quatre llengües oficials, com és el català, el castellà, el francès i l'anglès, i lliurement tot el periodista que ha volgut ha fet la seva pregunta. S'ha parlat del dispositiu que es farà aquest diumenge i destacar sobretot com a titular que ha dit Oriol Junqueras que es podrà votar, que hi ha un sistema paral·lel, evidentment, aquesta urna i papereta, que recordem que també s'han incautat milions de paperetes, ahir l'última hora a Igualada, decomissant més de 2 milions de paperetes i també diverses urnes. Però Oriol Junqueras ha deixat clar que es podrà votar a partir d'un altre sistema que, evidentment, el govern català no ha volgut desvetllar. Jo, Marina, el que veig és que el govern català té moltes cartes amagades i que el govern espanyol, evidentment, també està treballant segurament per descobrir i destapar aquestes cartes amagades i que el poble català no pugui votar, no?
Sí, abans, després d'ensenyar aquella espècie d'urna que hem comentat, estaven ensenyant com unes pulseres, uns elements vermells així estirats, sí, que no sabem ben bé pel que poden servir, però que semblava que tinguessin un tipus de lectura electrònica o algo similar, perquè tenien com una espècie de relleu també. I, bueno, el govern espanyol també deu tenir les seves cartes amagades, que encara no sabem.
Segurament.
Recordem que aquí a Tarragona hi ha un vaixell de creuer des de fa dies i dies on hi ha molts de policies i no sabem què passarà amb tots aquests policies. Alguna acció faran o algun objectiu tindran.
Recordem que ha anunciat el govern català que hi haurà 2.315 col·legis electorals, a Tarragona en total seran 218 i, resumint, 6.249 meses electorals, que es podrà votar, que a més la xifra és inferior a les darreres eleccions de meses electorals que va ser el 2015, però que s'ha quedat clar que es podrà votar. Titulars de la jornada, podríem dir per part d'Oriol Junqueras, els ciutadans de Catalunya podran votar diumenge, els resultats tindran tota la validesa i legitimitat. Per part del Raül Romeva també podem dir que ha dit que l'1 d'octubre no és el final de res, sinó que és el principi de tot. Els problemes polítics reclamen política, no repressió. També jo vull destacar, sobretot Junqueras, que ha parlat de l'amor cap a Espanya. Ha deixat clar l'amor cap a la seva gent, la seva cultura, la ciutadania, que això no és una guerra oberta contra la gent que viu a Espanya, sinó que és un intercanvi d'opinions cap al govern espanyol. També han demanat una vegada més diàleg, Marina, han dit que estan oberts a dialogar, a parlar i, per tant, arribar a un acord respecte a aquest procés d'independència de Catalunya.
Oberts a dialogar, no han tancat les portes a parlar amb el govern espanyol i a arribar a algun tipus de pacte. I també Raül Romeva ha volgut tenir un missatge de cara a l'exterior, igual que Oriol Junqueras, dient que votar és democràcia i que votar és donar la veu al poble, que no és alguna cosa negativa com aquests dies s'està pensant. I crec que, Sílvia, amb això poca cosa més queda a dir.
Portem pràcticament una hora i 20 minuts parlant d'aquesta compareixença per part del govern català des de les 12 en punt. Quan han començat a parlar ho ha fet en primer lloc Jordi Turull, després ho ha fet Oriol Junqueras i per acabar Raül Romeva. Fins aquí la informació puntual de Ràdio Ciutat de Tarragona. Per part de tot l'equip us hem informat d'aquesta darrera hora. Només desitjar que tingueu un molt bon dia.
Programa especial.